la violinista anglesa. Un podcast de la vida de la Mavis Baca Dowden. Capítol 1. Una escapada a Itàlia.
Thank you so much, Dr. Trueta. Moltes gràcies per la descripció tan acurada que ens ha fet en la seva conferència sobre la preocupant situació al seu país.
Em dic Mavis Baca Dowden. Soc violinista londinenca de pare alemany i mare d'origen txec. En realitat, no sé què em va portar a assistir a aquella conferència a Londres aquella primavera del 1945. El destí? La casualitat? El coquet de la causa de la democràcia per la qual tants sacrificis havien fet durant la guerra? Ara me'n recordo com si em fes mitja hora que hagués acabat. Jo en aquell moment estava molt centrada de nou en refer la meva vida un cop havia passat tot. Sobretot la meva salut. Havia de vèncer el trauma que em suposava afrontar qualsevol assumpte que dugués el mot Espanya al títol, després de tot el que m'havia passat en aquell país. La conferència la feia un tal doctor Trueta, de qui només tenia vagues referències més enllà de saber que s'havia guanyat un prestigi internacional amb l'introducció d'un mètode revolucionari per curar les ferides de guerra. Havia de parlar sobre la situació política a Espanya, tot i que realment va parlar pràcticament exclusivament sobre Catalunya, o així em va semblar a mi. En recordo tots els detalls, fins i tot de la via per la que m'havia assabentat que s'havia programat aquella conferència. Era un dia en què estava a punt d'acabar-se la Segona Guerra Mundial. Casualment vaig baixar al Grocers per comprar una mica de la poca fruita que es trobava i vaig coincidir amb en Conrad, un company gibraltareny de l'orquestra on tocava que em constava que vivia al barri. Em va dir que venia a fer una xerrada a un metge espanyol al centre cívic local.
Next, please. Got your ration card, please? That'll be 3 and 6, please. Thank you, love.
Hello, Mavis. What a surprise. Em sembla que és la primera vegada que et veig sense un violí a la mà. Fent la compra?
Ja veus. Unes tristes pomes Granny Smith, que és el que entra en el racionament.
I jo unes patates grillades. Sort que aviat s'acabarà aquesta merda de guerra.
I que no ens caigui un coet B2 al cap abans. Aquest Hitler vol morir matant.
Ara ja li tenen el peu al coll. Mavis, per cert, sabies que hi ha programada una conferència sobre Espanya al Centre Cívic aquest dimarts? I parla un metge espanyol. Potser t'interessarà. Tu vas ser-hi, no?
On? A Espanya?
Sí?
Sí, però per sort ja fa més d'un any d'allò. No, no crec que hi vagi. No guardo gaire bon record del meu pas per Espanya.
Doncs un dia hem de quedar per fer una pinta després de l'assaig i m'ho expliques.
No crec que t'interessi gaire, però vaja, si vols, quedem.
Amb en Conrad no vam quedar mai per fer aquella cervesa. Jo me'n vaig cuidar prou. I no era pas pels atacs dels B2, no. Era perquè a mi, només de pensar en aquell episodi, ja m'entraven tots els mals. A més, en teoria, de tot allò, no em pude explicar gaire res a ningú segons m'havia fet jurar el Servei d'Intel·ligència Militar Britànica M18, amb qui havia servit. I menys un poc a solta que s'havia passat tota la guerra acollint-se a la potestat dels frescos gibraltarenys a no allistar-se. I mira que els vam saltar els atacs de l'aviació alemanya. En Conrad m'havia parlat d'aquella conferència. I la veritat és que per horari i localització m'anava perfecte desplaçar-m'hi. El cert és que, durant tot el cap de setmana, em va estar rosegant el coquet de pensar què diria aquell il·lustre conferenciant. Què explicaria sobre Espanya un metge català en una conferència a Londres en plena Guerra Mundial? Tenia el seu què. Hi hauria alguna mena d'esperança per aquella gent de la que jo havia conegut el seu patiment? I va ser l'interès per saber la resposta a aquella intrigant pregunta, el que finalment va vèncer la meva resistència a anar-hi. I quan va arribar dimarts i un alumne em va cancel·lar una classe particular que havia demanat de reprogramar, vaig pensar que era el destí que m'avisava que tocava anar-hi. Com així va ser.
Avui, quan la Guerra Mundial feliçment apunta a la seva finalització amb la victòria dels aliats i la democràcia, és important que la victòria contra el feixisme sigui completa. No pot quedar una part d'Europa alliberada i una altra encara sotmesa a aquell jou totalitari. I no em refereixo a la que pugui acabar dominant Stalin, que també, sinó a la part que encara quedarà en mans dels que fins ara, fins darrera hora, han estat aliats abrandats d'en Hitler. Em refereixo a l'Espanya de Franco, que inexplicablement s'ha sabut mantenir al marge de la guerra, malgrat haver proveït Hitler de tota classe de favors i suport, tant subministrant-li combustible pels seus vaixells com enviant-li tot el wolframi que necessita per la seva indústria d'armament. Inclús va enviar una divisió per lluitar al front de l'est. Això no el convertia en un soci declarat del nazisme? Penso que els aliats no poden mirar cap a un altre costat i ignorar que Franco era soci prioritari de Hitler i Mussolini. I crec que ningú pot oblidar que són ells qui van devastar Barcelona, la meva ciutat, amb les seves bombes.
Barcelona, mare de Déu, la meva estimada Barcelona. Tenir-ne notícia, encara que fos indirecta, en veu d'aquell metge que em parlava tan apassionadament, em va emocionar. Com vols que allò no em sotregués? Quina ànsia! I això que el pobre Conrad no podia ni sospitar tot el que jo havia passat en aquella ciutat. Però quan hagué acabat la seva intervenció, jo vaig vèncer la meva timidesa. Sí, ho admeto, era i sóc força vergonyosa. I em vaig apropar al professor Drueta mentre recollia els seus papers. Vaig gosar interpel·lar-lo breument, això sí, sense gens d'ànim de fer-me la pesada.
Felicitats per la seva dissertació, doctor Drueta.
Moltes gràcies, senyoreta. Qui dec el plaer?
Em dic Mavis. Mavis Baca. Quina conferència més interessant.
És el que m'ha donat temps de preparar entre operació i operació. M'hagués agradat tenir informació més fresca. Però vaja, estic molt agraït que els organitzadors m'hagin convidat a parlar.
Ha estat molt interessant. I alhora depriment. Ha parlat amb passió i convenciment del seu país.
Sé que el destí de molts països encara està en joc i que encara hi haurà moltes baixes més. Però em temo que el cas de Catalunya, i també el de la República Espanyola, arrisquen de quedar fora del tauler de joc. Sembla que la maniobra de Franco de canviar de bàndol i aparentar una neutralitat de darrera hora enganyarà els líders aliats. Tot fa pensar que podrien mirar cap a una altra banda. Faran caure tots els països totalitaris de l'òrbita nazi menys la dictadura de Franco.
Déu no ho vulgui. Seria com si haguessin lluitat debades.
Sí, que bé ho ha expressat. Em sembla notar-li una implicació especial en el tema. És així? Ha estat a Espanya?
Doncs sí, vaig ser a Espanya. I m'hi vaig involucrar, sí, ho han endevinat. Tothom havia de fer la seva contribució per aturar Hitler. I jo, dins la meva immensa ingenuïtat, m'hi vaig implicar de ple, malgrat només trobar-me a Barcelona per progressar en els meus estudis de violí.
Així que vostè toca el violí?
Sí. I segurament vaig estirar més la mà que la màniga de les meves facultats, perquè vaig pagar molt cara aquella estada al seu país. Però no el voldria pas distreure. Segur que té molta pressa. Només el volia saludar.
No, i ara? No tinc res més urgent que sentir la seva història, senyoreta Baca. Li puc dir Mavis? Diu que es va involucrar a Espanya i que ho va pagar molt car? No la puc deixar marxar sense demanar-li què li va passar. Quina va ser la seva història?
I no, no em va deixar marxar. Vam anar a un pub i va ser allà, davant d'una llimonada, jo no bec alcohol, que li vaig buidar el pap sobre tot el que em va passar. La veritat, va ser com una teràpia.
Ha estat extraordinàriament valenta, Mavis.
No exageri, doctor. Només vaig fer el meu deure.
Jo no em podia fer la idea que allò pogués resultar tan interessant per algú. Jo veia la meva història com una petita anècdota enmig de tanta èpica bèl·lica, entre tant de sofriment anònim. Era la meva minúscula contribució a guanyar la guerra. Però aquell metge català no li va semblar. Em va insistir amb vehemència que aquella història l'havia d'escriure, que no es podia quedar sense explicar. A cada episodi que li explicava, més insistia. Em deia que era massa corprenedor i que allò no m'ho podia endur a la tomba com insistien els meus caps d'intel·ligència de l'M18. I més, si tot era per no incomodar aquell dictador sanguinari que va ser Franco, vaig acabar pensant. Ho havia d'escriure com fos. I la veritat és que m'hi vaig posar de seguida gràcies als apunts que en tenia i a la gran petjada que m'havia deixat tot plegat a l'ànima. En certa manera, més enllà de la música, és el que acabaria donant més sentit a la meva, altrament, anodina vida. A mi aquella música, només de sentir-la, em remou alguna cosa molt endins. Sí, ho haig d'admetre. Les angleses també podem ser molt sentimentals. I més si s'hi barregen coses de la música. I sentir música catalana i conèixer els catalans com els vaig conèixer d'aquella manera tan inesperada i en la seva hora més amarga, en la meva immensa ingenuïtat i desconeixement, em produeix encara avui una gran emoció. Però no us penseu, jo abans de la guerra no em podien imaginar que la meva gran aventura a la vida seria a Espanya i no a la meva estimada Itàlia. Què se m'havia perdut a Espanya, més enllà de ser un país mediterrani també? Jo, l'any 1935, amb 28 anyets, era la típica angleseta amb el cap ple de pardalets. El meu somni sempre havia estat escapar de la gèlida del avió i anar a aprofundir la meva tècnica de violí a Roma. I això que a Londres teníem a la Fakiri, o el gran violinista Lionel Tertis, amb qui segurament hagués après molt més de l'art del violí que no a Roma. Però tal era la meva obsessió per anar-hi, que és el que es va imposar. Estava obsedida pel món italià i pel caprici de la Mediterrània, del que tants anglesos mancats de sol no en sabem abstenir. El meu somni era la Toscana, les àrees de Verdi, el Vivaldi de Venècia i els Botticelli dels Uffizi de Firenze. Fixeu-vos si estava obsessionada, que en aquell moment prebèl·lic jo no tenia cap mena de reserva davant del que estava passant a Itàlia. Era tan beneita que em pensava que Mussolini era un formatge i la marxa sobre Roma una prova atlètica. Ni se m'havia passat pel cap que estiguéssim al llindar d'una guerra, ni molt menys mundial. A més, en plena hostilitat italiana contra la meva estimada Anglaterra. Jo de tot allò no en sabia res, ni podia ensumar ni remotament tot el drama que em vindria al damunt. La que ens vindria sobre tots els anglesos, val a dir, fóssim de la religió que fóssim.
Le train de Marseille et Italie à la quai 7 est sur le point de sortir. Les voyageurs sont priés de se remettre dans leur
Pardon, ce livre est ici?
Mais bien sûr, mademoiselle.
Ah, moltes gràcies. Per l'accent, veig que vostè és anglès. M'equivoco?
No, no, vostè ho ha endevinat. Com a tot bon anglès, és aquest lamentable costum que té la gent de parlar en llengües continentals, que ens estarota quan les intentem parlar. Vol que l'ajudi amb la maleta, miss?
Ai, gràcies.
Ah, goodness me!
Sí que pesa, això.
És que vaig a Roma a passar una llarga temporada.
Vol dir? Permeti'm que li ho digui, però no sé si Roma és el lloc més apropiat per una jove anglesa avui.
Què vol dir? I vaig a estudiar música. Vaig a una molt bona residència.
No, no, no ho dubto, miss. Ara que... Avui a Roma hi manen els camises negres d'en Mussolini. Ho sap, oi?
Mussolini, sí. Però m'han dit que no en tinc res a tema. Sóc catòlica com els italians i, a més, del tot apolítica. No em penso ficar en embolics per res del món. A més, el mossèn de la nostra parròquia sempre parla força bé de Mussolini. A més, m'allotjaré en un dels convents més reconeguts de la ciutat. Què vol que em passi?
Perdoni, miss, jo no li he dit res, però molt em temo que les autoritats italianes només es fixaran en que vostè és de nacionalitat anglesa. Vaja, com jo. I no sé si fa bé enfiar-se massa del seu capellà. Il Duce, als anglesos, ens té un efecte especial. Westminster ha insistit en denunciar les barbaritats fetes pels italians a Abissínia. Ho sap, no?
Vostè em parla de Duce i Assivínia i, honestament, no sé de què em parla. Ja em van dir que m'abstragués de tot allò. Jo només sé que hi ha un senyor que es diu Mussolini, que ha posat fi a la crema de les esglésies i que fa que els trens compleixin els horaris. I això li ho ha lluat el mateix primer ministre Chamberlain.
Ai, el senyor Chamberlain. No voldria pas discutir amb vostè, miss. Però el que ha fet el senyor Mussolini no és fer que els trens compleixin els horaris. El que ha fet és prohibir els diaris que informen dels endarreriments. Ah, i anar-se preparant per la guerra.
Però vostè, que és anglès, ve que hi va a Roma, no?
Sí, senyoreta, però jo treballo al consulat. Jo hi tinc immunitat diplomàtica.
Sovint he pensat, ja de gran, que potser hauria d'haver escoltat aquell senyor del tren de qui mai no em vaig saber el nom. Quin via crucis que m'hagués estalviat jo a la llarga. Potser aquell funcionari del consulat va ser el primer d'intentar inquietar la meva càndida visió d'un món ideal mediterrani, on per mi tot era calidesa prerrafaelita i violins celestials. Quantes coses havia d'aprendre. Però malgrat tot, cal dir que el meu idili romà va ser quasi perfecte. Almenys al principi. En alguns moments fins i tot somiava que allò no s'acabés mai. En tot cas, jo no em podia imaginar el que passaria. I menys de la manera que va ser. Perquè que consti que jo no vaig veure bulis, camises negres enlloc ni res em feia pensar que Mussolini acabaria declarant la guerra al meu país. Segur que ara en Conrad, si em sentís, sortiria amb allò de «Què vols que hagis vist tu si estaves enclaustrada dins d'un convent?». Ep, però també sortia a passejar amb la Marissa, una jove andalusa allotjada al convent amb qui vaig tenir molta relació. Ningú es va ficar mai amb nosaltres, malgrat ser estrangeres les dues. Tampoc no vam veure cap jueu apedregat ni cap liberal escridassat. A la fantasiosa bombolla en què ens movíem, de tot allò es van cuidar les monges que en quedéssim ben escudades. Vam viure un món de fireta, el so del bel canto i les atencions de les germanes del Sagrat Cor, que ens protegien com si fóssim dues verges pintades per Botticelli. Que verges ho érem, d'això no hi havia cap dubte. I la Marissa, us preguntareu. Qui era aquesta Marissa de qui us parlava?
Por Nuestra Señora de la Macarena.
Aquella companya andalusa de l'internat va ser la meva companya de l'ànima a Roma. La meva estimada ambaixadora romana des del primer moment d'arribar al convent. Juntament amb les sol·lícites monges del Convento Instituto del Sacro Cuore de Roma, va ser ella que em va fer de carabina tot escudant-me religiosament els ulls de totes les màcules d'Il Duce i els seus feixistes. Va ser aquella graciosa andalusa, versió femenina i submisa del senyorito del Cortijo, la que durant 4 anys va untar tot aquell món de gracejo andalús, així en diuen, no? Purpurina i respectabilitat vaticana tota la vegada. I això que ella era força més jove que jo. Tanmateix, tenia força més món i apoderament aristocràtic que no una pobra violinista anglesa criada als ensutjats barris populars de Londres. No és cap sorpresa que amb aquell seductor accent sevillà, capaç d'enamorar una pedra, s'eregís en el més perfecte dels antídots als negres auguris que sobre la Itàlia de Mussolini m'havia volgut prevenir aquell home del tren. Anys després, jo escriuria això sobre l'estimada Marissa. Déu sabrà com li deuria anar després a la vida. La Marissa era una veritable filla d'Andalusia. Però no del barri de Triana ni del Sacromonte, de Granada, sinó filla d'un grande d'Espanya. Expressió que jo no tenia ni idea a què es podia referir. Recordo haver comès l'error de demanar-li amb el meu irònic sentit de l'humor britànic, que, per cert, mai no m'abandonaria ni en els moments més foscos, que si hi havia grandes d'Espanya, aviam si hi havia pequeños d'Espanya també. Ara ric, però a ella no li va agradar gens aquella pregunta. Amb el temps vaig arribar a comprendre que es tenia com a membre d'una casta superior, una casta que estava per sobre del bé i del mal. i també que ella era una mena de muntanya russa emocional, presa d'alts i baixos cíclics, però generalment marcada per un aire lànguid, insuixante, amanit amb sobtades sortides gracioses, això sí. La Marissa sentia una profunda aversió a qualsevol mena d'esforç mental. Caminava rebenant lleugerament el cul i papissotejava l'italià amb un deix encantador de sevillana. En termes humans, ella era tot el que a mi em mancava. Va tenir un efecte enormement positiu damunt meu. Per contra, no crec que jo li causés el mateix efecte, perquè mai no vaig deixar de ser un misteri per ella. Una mena de foc follet sense arrels familiars aparents que ella mai no va arribar a entendre del tot. Potser us ha sorprès allò que vaig escriure fa tants anys de l'efecte enormement positiu que va tenir damunt meu. Potser avui no ho expressaria ben bé així. I és que amb la meva candidesa crítica d'anglès a Figaflor vaig quedar estúpidament prendada d'aquell esperit alhora hiperactiu i capriciós, consentit i extrovertit, rabiosament segur de si mateixa, però alhora irremeiablement submís al món dels homes, sobretot els de la seva família i classe, dels que no deixava de parlar amb tota la pava masclista que li regalimava. I sí, com era d'esperar, era de la corda de Mussolini. Però a mi res d'allò no em va horroritzar, ni tan sols em va semblar incongruent aleshores, fins i tot quan em vaig saber els detalls menys edificants. Ella s'agafava a la vida privilegiada i protegida que manava amb tota la naturalitat del món. I jo, innocent com era, no hi veia res de repudiable. La Marissa certament era una jove alliberada, o així m'ho va semblar a mi d'entrada, tal com la sentia parlar. Em va dir que era a Roma per arreglar-se els papers, per casar-se amb un italià que feia de cònsol d'una petita república sud-americana. Però vaja, no crec que hagués de doblegar gaire l'esquena. I sense cap mena de complex ni reserva, la Marissa m'informava des del primer dia de tots els detalls de la seva explosiva relació amb aquell fill de la noblesa romana. Va ser el meu primer testimoniatge d'una relació mediterrània entre senyoritos. Ella andalusa joveníssima, ell de Lazio italià i 12 anys més gran. Tot es desenvolupava davant dels meus incrèduls ulls en un barreig inexplicable de permissivitat masclista i d'entrega sense quarter de la pubilla al príncep blau. Això sí, no sense les seves capricioses amenaces de trencament del compromís, mai inspirades en res que remotament es pogués associar amb el sentit comú o amb una plantada de la dona davant de tanta humiliació. Però jo, aleshores, veia del tot acríticament la vida d'aquella pobra noia. Per vergonya meva, no li vaig saber donar un sol consell dels que ara li donaria. I quan a ella, al cap d'uns mesos, la va atacar la impaciència i em va dir que volia desfer el seu compromís amb en Giorgio, que així es deia el dandy en qüestió, dient que volia tornar volant a l'escalfor de la llar familiar, jo, estúpida de mi, vaig fer costat a l'statu quo, a l'absurd fet acomplir d'una petició de mà que el seu pare, grande d'Espanya, havia acceptat encantat en nom seu sense consultar-la. A ella tot allò li havia vingut dat i beneït. Què volies que ella decidís amb 17 anyets?
No te l'estimes prou, el teu Giorgio, com per esperar-lo una mica més?
Ay, si yo lo que quiero es volver para la casa. La familia significa más para mí que todos los Giorgios de este mundo. Además, si vuelvo a Sevilla, papá seguro que me arregla otro matrimonio más cerca de la casa. Sé que solo seré feliz cerca de la Macarena y de mi Guadalquivir.
M'ho digués allò avui, aquella consentida, i l'hagués portada de caps cap a l'estació per pujar-la al primer tren cap a casa. Sobretot en saber, als pocs dies, que en Giorgio no centrava totes les seves atencions en la seva promesa andalusa, precisament, si només aviat en un bon grapadet de ragazzes repartides pel Trastevere i el barrio de la Regola, el molt podrit d'ell. Que bé que hagués fet la Marissa, plantant aquell camisa negra figuer, i perdoneu-me una expressió que de ben segur jo no hauria fet servir en aquell temps. El que t'ensenya la vida. Només sento vergonya de recordar que jo li vaig aconsellar que consumís el matrimoni i es dediqués a formar una família amb aquell faldiller poca vergonya. No sé què faig ara encantant-me amb el record de la Marissa i la seva constant xerrameca de nena consentida. Sé que ara em direu que l'hauria d'haver engegat a dida, per molta pena que realment em provoqués la seva condició de víctima propícia d'un món masclista a punt d'entrar en guerra. Però cal recordar que en aquell moment n'érem del tot ignorants. És el que segurament m'hagués dit en Conrad, el gibraltareny de l'orquestra que coneixia bé els senyoritos andalusos i les seves vicissituds classistes. Per la meva part, penso ara que hauria fet bé de no immiscir-me tant en la vida de la Marissa. Però és el que té ser jove en un país estranger i no anar precisament sobrades les dues de companyia intel·ligent. Jo el que hauria d'haver fet és parar l'orella del que estava passant al meu voltant més enllà de les quatre parets d'aquell convent de monges romanes. Perquè si m'hi hagués dedicat, segurament m'hauria evitat molts disgustos i tot el que em va passar a Espanya. Com tantes vegades he pensat al llarg de la vida, hagués pogut evitar saltar de la paella de Mussolini al foc de Franco d'aquella manera tan temerària i poc recomanable com ho vaig fer.